Comencem Setmana de Sens Únic.
Ara mateix, Anna. Què serà inevitable, Anna?
Que hi hagi més mobilitzacions ciutadanes, ho diu la coordinadora per un habitatge digne.
Els hem de tenir aquesta setmana en un cafè que havien de venir la setmana anterior, però es va posar malalt qui havia de venir. Que aquestes coses, que coordinis l'habitatge digne no et fa immune a les grips. I aquesta setmana parlarem amb ells a veure exactament quin recorregut té això. Dóna'm una dada, Anna.
16 anys. Aquesta és l'edat d'accés al mòbil que proposa l'Agència per la Ciberseguretat.
Molt ambiciosos, no?
Jo ho he dit aquest matí, quan parlàvem amb el Thierry. Treu-los-hi ara als nens de 12 anys que tenen mòbil perquè és obligatori tenir-lo als 16.
Completamente de acuerdo, José María.
Jo no, crec Anna Mata, que els... no, José María.
Això és una frase feta.
No, ja ho sé.
De boomer. No, però és que jo crec que els 12-11 ja tenen els crios un mòbil a la mà. 11 de cada 10 nens, estàs d'acord, Anna, o no?
I millors que els que tenim nosaltres.
Llavors, posar-la... Això mateix, probablement. Posar-la a xifra, o en aquest cas el límit, el llindar, en 16, és que és molt poc pragmàtic. No sé, en tot cas, igual és l'adequat, des del punt de vista educatiu. Una altra dada.
Una forquilla et dono. Entre 450 i 900 euros s'està pagant per compartir pis.
Compartir,
O habitació.
O habitació, això mateix. Estem dient compartint. Un titular del que es parlarà avui.
Alcobé, que lidera per incompareixença d'altres candidats a succeir Espot, tal com publica el diari d'Andorra, que indica que el cònsol de Canillo estaria disposat a prendre aquest lloc.
Tu te'n recordaràs, Anna, que fa poquet el vam tenir aquí. I li vaig preguntar. I em va dir, no sé en quin ordre col·locar els factors, però... Un d'ells era, no en tinc cap ganes. Va ser l'últim que em va dir, ni sóc la persona, ni crec que em toqui, estic molt bé a Canillo. I l'últim que em va dir va ser, no en tinc cap ganes. Evidentment, com sempre us dic, els companys no s'inventen les informacions,
Pot haver canviat d'opinió,
senyor Alcobé. La gent canvia d'opinió. Qui ens va donar una alegria dissabte?
El Futbol Club Andorra, que va guanyar per 2-3 al camp del Baracaldo en un partit que els tricolors es van endur exactament igual que altres que havien perdut aquesta temporada. Per tant, bones notícies.
I sempre ho diem, les temporades s'acostumen a equilibrar. Són molt llargues. I l'Andorra té opcions de pujar totes, S'ha posat a un punt del play-off. I sobre el Futbol Club Andorra...
Expectació per veure si dimecres es juga o no contra el Girona a l'Estadi Nacional en les semis de la Copa Catalunya. Recordem que era el partit, és, de moment, perquè res no ha canviat, a dimecres dia 19 a les 7 de la tarda. Els gironins no volen jugar per l'estat del terreny de joc al Nacional i han proposat de jugar a Montilivi o bé en un camp neutral.
És un camp, o sigui, és un partit programat aquí al Nacional a porta oberta, és a dir, que era
amb entrada gratuïta,
no? És a dir, que és un partit maco contra un equip de primera que juga a la Champions. No és qualsevol cosa que treguin el partit d'Andorra pels aficionats del país, clar que no. De què estarem pendents aquesta setmana?
De la 7a edició del Festival Internacional de Guitarra d'Andorra, que avui arrenca a les 6 de la tarda amb un concert solidari en benefici de les víctimes de la Dana al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.
On vas avui, també?
A la inauguració de l'exposició fotogràfica que s'anomena Andorra en una ullada. Es fa a les 7 de la tarda al Ministeri de Cultura d'Encamp amb les imatges que són de fotògrafs d'aquí de casa.
Què passa avui de diferent a l'agenda del dia?
Avui hi ha una xerrada que es diu Compartir és la nostra major riquesa, de l'Àfrica Austral a l'Amèrica Llatina, a carrer de Josep Lluís Serrano i Pentinat, a la sala d'actes del Comú d'Escaldes en Gordany. El que té de diferent és que la fa algú que en poc temps serà copríncep del país i es fa a 8:45 del vespre.
I això no és poca cosa, perquè com que no se l'escolta molt xerrar, excepte si fa una missa a un capellà o un bisbe, en aquest cas, com és el cas de Serrano i Pentinat, doncs, encara que parli de l'Àfrica Austral o l'Amèrica Llatina, és una oportunitat de veure qui serà copríncep en poc temps. No em mitges així, Tierris, prop de casa teva. L'Amèrica... Bueno, sí. On vas aquesta nit?
El cicle de cinema de muntanya i viatges Ordino la Massana avui es presenta In Extremis, una aventura vertical al límit. Es fa a les 9 del vespre a l'Andorra Congrés Centre d'Ordino amb Genoveva Seidú.
Vinga, anem als talls?
Doncs sí, el tema comença per un tema lingüístic, però també futbolístic.
He de dir que he pensat en tu.
Ah, sí?
Sí, perquè vens de família de profe d'anglès.
Bueno... Una, profe d'anglès, a la família. Sí.
Coi, però la teva mare, no?
Sí, sí.
Coi, però de família de profe d'anglès, aquest debat pot ser molt interessant.
No n'he parlat, perquè li és igual el futbol.
Vinga, sí, dispara, va, dispara.
Dissabte recordem que van expulsar el jugador del Madrid, Jude Bellingham, per dir-li fuck off a l'àrbitre, i ahir el Chiringuito va convidar a una professora d'anglès per analitzar aquest tema.
Andy, bienvenida.
Hola.
¿Qué tal estás? Andy.
Un placer.
¿Estás ahí, por favor?
Claro.
Andy, a ver, están escuchando lo que es el debate. Ya sé que es una... En fin, traducir esto es un poco feo porque son expresiones que en fin, no queremos tampoco decir muy claramente en televisión, pero que se entienda lo que ha ocurrido, ¿vale? Andy, ¿has visto la imagen?
Sí, por supuesto.
Y la expresión. Hay dos posibilidades, según estamos barajando, que es el fuck off y el fuck you.
Ajá.
¿Cambia mucho?
Sí, por supuesto que sí. Porque el fuck you, como indica la palabra you, está directamente indicado a una persona, ¿no? El fuck off en este contexto, sobre todo porque se utiliza muchísimo en Inglaterra, en el fútbol, fuck off lo usan casi para decir déjame en paz. Es lo que es la. No voy a decir la traducción literal porque ya he visto que habéis sacado un diccionario.
Claro.
Pero vengo a deciros una cosa. Sí. ¿Qué significa joder? Literalmente en el diccionario en español.
Claro. Sí.
Vale. ¿Cómo usamos nosotros los españoles joder?
Para todo.
Te puedo decir joder para saludarte, puedo decir joder para quejarme o puedo decir joder porque el día está maravilloso.
Sí.
Entonces sí que importa el contexto, importa la gestualidad, importa el movimiento de esta persona, ¿no? En este momento. Y sobre todo importa su background. Quiero decir, es un jugador inglés. Es un chaval que lleva jugando, pues eso, toda la vida en inglés, en su idioma materno, donde el fuck off se utiliza pues, de una manera muy coloquial entre jugadores, entre amigos, entre parientes, relativos, o sea, es que da igual.
No em diràs que no és un senyor tema, ¿eh? Per una classe d'anglès.
La veritat és que sí.
Home, Bellingham, què li va dir al final? Fuck off, fuck you.
No ho sé, el que sí que van entrevistar també a Robbie Vincent, al Chiringuito, que va dir més o menys el mateix que l'entrevistada, que la professora d'anglès, però amb un toc diferent. És a dir, ell deia que ell havia jugat durant molts anys a futbol, va fer la diferència també entre fuck off i fuck you, i deia que, òbviament, doncs és un tema que no s'hauria d'escoltar als camps de futbol perquè s'ha de tenir cada vegada més respecte als àrbitres. Per tant, jo estic d'acord amb el fet de que si se te'n va la llengua, doncs te'n vas cap a casa.
Això li va passar a Jude Bellingham. Per on seguim?
Doncs per una de recargolada. Ara t'has d'imaginar a l'actor Manel Piñero, el que fa de Boris al documental de Jorge Cebrián. Doncs bé, Piñero es va fer famós fent Domo APM a TV3 i va tenir una d'aquelles disputes habituals amb el xicot de la creperia de la Rotonda, però cada rèplica seva era de la APM.
Venga, pide, ¿no ves nada o qué?
Tranquilo.
Venga, va, que tengo prisa y que cola, tontao, venga, rápido.
Siempre con cariño y respeto. Venga.
Siempre con cariño y respeto.
Que te respeten el otro en la banda. No hay plata negra, venga. Mermelada, va, poli.
No oigo nada.
No oigo nada.
¿Estás sordo aparte de que no ves o qué, tío?
Oh, qué peste.
Ah, qué peste.
Paga y largo de aquí, tío. Venga, va, que hay cola, va, que me estresas, venga, dale.
Cada hora fes 10 respiracions fondes.
Cada hora fes 10 respiracions fondes.
Vinga, algo més?
Sí.
Vinga, què?
No.
Sí. No.
Estàs escapat d'algun centre o algo, no? Mental, que estàs fatal, eh?
La verdad es que nunca me había preguntado eso.
La verdad es que nunca me había preguntado eso.
Empieza a cogerte la pensión porque no te la van a dar, ¿eh?
Sí. Bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh?
Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?
Y no vuelvas, ¿vale? No.
Vinga, per on seguim?
Doncs per un tema important, els canvis de tendències i com ens costen diners i espai a l'armari. Ho deia Eva Soriano al Cuerpos Especiales.
Este año en tendencias ya no se lleva el animal print leopardero, ya no se lleva. Yo tengo 300 prendas de leopardo que adquirí el año pasado. Pues chica, ya no está de moda el leopardo. Tengo el armario que parece el del cazador de Jumanji. Pues ya eso no vale. Ahora lo que se lleva es Chao Leopardo, bienvenido Boho Chic. Boho Chic, que es una tendencia de moda, que es lo que te pondrías para ir a, pues, lo que viene siendo un beach club en Ibiza. Bueno, pues ahora eso es tendencia, que me parece muy bien si tú eres una persona mediterránea, pero si tú vives en la puñetera meseta, dime tú qué Boho Chic te pones en Puerto Llano, Ciudad Real, a menos 3 grados.
No se puede.
Que te entra el frío por el boho y te sale por el chic-chi, también te lo digo. Luego, el coquet, que era básicamente llevar como cosas así, como muy pasteles y un lacito arriba coronándolo todo. Ya no se llevaron lazos. Ahora el lazo, como lleves un lazo, tienes 350 años. Ya no hay lazos. ¿Tú sabes la de lazos que me he comprado yo?
Claro.
Tengo 50.000 lazos. No hay yorkshires con moñito para todos los lazos que yo tengo. Vuelve el estilo a los 80. Vuelve las sombreras. Vuelve el pelo cardado. ¿Tú sabes la cantidad de chavalas que se han hecho un alisado de creatina para bajar los rizos? Ya se ve el método curly. Ya está bien de que vuelvan las modas. Vuelve en los 80. Parece esto Regreso al Futuro. Que soy yo, Michael J. Fox, que se va a llevar ahora las sombreras y liarme con mi padre.
És un problema existent, aquest? L'hem de mencionar com un problema existent, als armaris?
A la gent que li interessa la moda, sí. A la gent que ens, la... que ens és igual, que ens rellisca una mica, no.
Pues igual estem tu i jo igual que amb això, eh? I per acabar?
Doncs per acabar anem un moment al programa que no sortí d'aquí i un anàlisi diferent de les influencers que han estat mares.
¿Cómo la compagino la vida profesional eso, o la vida eso, de influencer eso. Empresaria con la de ser madre? Pues con mucha paciencia y con mucha ayuda.
Porque... Ens trobem davant d'un fet històric. Una influencer que reconeix que té persones contractades que l'ajuden a tenir la casa neta, a criar les seves filles i poder conciliar.
Cosa que ja es veia, perquè vull dir que si te'n vas 15 dies a Bali ja es veu que t'ho has de muntar d'alguna manera. No passa res per admetre la veritat, que és que tens ajuda. No passa res, però no passava, Julián. És que no,
no, hi passava. No hi havia ningú que ho expliqués,
això. Al revés,
ho
neguen. Entenc que costi de creure, perquè estem acostumats a menjar-nos realities on aquestes influencers i famoses viatgen a l'altra punta del món, com diu la Juliana, amb criatures sense despentinar-se, que treballen i maternen com si res, fan bona cara quan els nens estan malalts i mai ens ensenyen i ni tan sols ens expliquen que hi ha algú al darrere que els ajuda a fer-ho. Cosa que ens aniria molt bé a la resta per, 1, valorar la feinada d'aquesta gent i, 2, per deixar de fustigar-nos per no arribar tot comparant-nos amb les vostres vides. I per això li hem de donar gràcies a la Violeta, aquesta noia multimilionària probablement, per la seva honestedat i franquesa, perquè crec que és de les primeres influencers que ho reconeix tan obertament i que ho naturalitza com una part més de la seva realitat familiar.
Un 17 de febrer de l'any 2000... No, de l'any 2000 no, del 1991, naixia un xicot pel roig anomenat Ed Sheeran. Avui és el seu aniversari, desconec si la seva gent el portarà a esmorzar al mateix indret que van al Thierry i a Namata.
No ho crec.
L'has vist mai?
No.
No et seria el primer dia?
No.
I si el veus allà fent percussions i tal, aquest és multiinstrumentista.
Total.
T'hi pots afegir a cantar? A mi m'agrada molt Ed Sheeran.
A mi també.
Eh que sí?
Molt modern, per les que em portes normalment.
Patapam. Bueno, ja té 34, eh? Que dius, seria un bollicau i ja té 34. Però tens raó, tens raó, tens raó. Merescut patapam. Fem una petitíssima pausa, tenim una miqueta d'actualitat, després doncs, les portades, després a Marc Magallón, que felicitarem per ser el nou líder d'Acció, i Happy Birthday, Ed Sheeran, que bueno, 34 ja comença el tema, eh? Vinga, va. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.